que aquesta va estar plagada de contradiccions. El Suprem ha rebutjat els seus arguments i ha confirmat la pena.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Com estàu? Vos saludam en aquest divendres 28 de novembre, quan són les 12 i 5 minuts, i avui us donam la benvinguda a una nova edició del Dia Mallorca. Seguirem parlant de qüestions que passen i passaran a la nostra illa, i començarem parlant d'investigació i del programa europeu de recerca Endeavour, per donar suport a joves oncòlegs del continent i reforçar la investigació col·laborativa en càncer de mama. Un dels que hi participen és un oncòleg mallorquí, amb qui conversarem. I avui també tocarà la nostra radiografia mallorquina especial, perquè tindrem una nova ocasió per fer seguiment d'aquest viatge tan interessant de dos mallorquins amb furgoneta voltant Europa, en Andreu i en Rabassó. I el que també farem avui és el nostre viatge setmanal a un nou territori a través de la seva llengua. Ho farem, com sempre, de la mà del nostre estimat Xavi Oliver. Per tant, amb Yolanda Ruiz a la producció i Rafa Andrés al control tècnic, començam el Dia Mallorca.
També la meva pell té descompte resident i una ferida just enmig per si no t'és suficient.
Mallorca en real life, Mallorca en tentació, Mallorca en sentim, Mallorca en diversió. Mallorca en real life, Mallorca en paradise of love.
I ara ja sí, començant parlant d'investigació, concretament del programa europeu de recerca amb el nom de Endeavour, per donar suport a joves oncòlegs del continent i reforçar la investigació col·laborativa en càncer de mama, un tumor que hem de recordar que representa el 16,6% dels casos oncològics a nivell mundial. Qui ha començat a participar a aquest programa és l'oncòleg mallorquí Bartomeu Fullana, i avui podem conversar, i ens fa molta il·lusió conversar, com dèiem, una estona amb ell. Tomeu, què tal? Benvingut, com estàs?
Què tal? Bon dia, Joan. Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. D'entrada, el que volíem saber que ens expliquis, també perquè l'oient ho pugui entendre, en què consisteix aquest programa de recerca Endeavour?
És un programa europeu per iniciativa de Daiichi Sankyo, no? D'ajuntar diferents oncòlegs d'institucions europees rellevants per dur a terme projectes col·laboratius, no? És a dir, intentar contestar aquelles preguntes que necessitam en el nostre dia a dia, i que per això necessitam una suficient mostra de pacients per poder contestar-les. Llavors, sense aquestes iniciatives hi hauria moltes preguntes que quedarien sense respondre. I bé, era un projecte on un enviava una idea i l'havien de seleccionar, i jo, per sort, vaig ser seleccionat.
I entenem que, pel que dius, també és a part d'un espai de col·laboració i feina conjunta, també a suposar un espai de trobada, no? De les idees, dels camps d'investigació que inicieu cadascú.
Exacte. Vull dir, és molt enriquidor a nivell professional per veure diferents... No? Diferent a un lloc, si posem a escala mundial petit, com podem dir Europa, una gran diferència de, així com es tracten pacients a un país o un altre, o fins i tot de fàrmacs aprovats. Llavors, és molt enriquidor a nivell professional per aquest aspecte, a part de, no, el que comentaven, de poder fer algun projecte i tenir algun resultat.
I Tomeu, com ha estat? En aquest cas, tu com has pogut formar part del projecte?
Bueno, m'ho van oferir a nivell d'Aichi Sankyo i vaig estar interessat i va ser d'aquesta manera la via d'entrada a participar-hi.
I què suposa per tu? No sé si ja heu començat a fer feina en conjunt, en quin moment vos trobau?
Sí, llavors hi va haver una primera trobada inicial a Madrid durant 3 dies per, no, per donar així un tret de sortida, per conèixer-nos entre tots, som com una trentena, i després ens han dividit segons projectes d'interès i ja han començat, no, a posar-nos en feina. Ja hem fet diferents reunions, hem establert qui farà cada part i res, estem bastant engraciats amb això.
Que bé. Formaràs part d'aquest grup i a la vegada també te permetrà seguir la teva feina a l'Institut Català d'Oncologia a
Sí.
Barcelona?
Llavors, és un projecte que és complementari a la meva feina, no és res a què hagi de dedicar. De fet, molts, bàsicament, hi dedicaré hores lliures personals per fer-ho, com fem, no?, quasi tots els investigadors i metges i metges, infermeres, fem molta investigació fora per desgràcia, fora de temps laboral, del nostre temps lliure, que restam, no?, passant-nos a les nostres famílies també. I això també s'ha de tenir en compte.
Clar, tu ara ho dius, aquí hi ha una implicació personal que també s'ha de, com a mínim, ser conscient, no? Quan parlem d'investigació, moltes vegades ocupa uns espais de qui realitzen aquesta tasca que no són laborals. És com un extra de dedicació que n'hem de ser conscient, no?
Totalment, i jo no sóc una excepció, jo sóc la normalitat, vull dir, no? Tots els meus companys jo faig feina a Barcelona, però conec perfectament tots els oncòlegs no? Molts oncòlegs de Mallorca, i el mateix, fan investigació en el seu temps lliure fora de l'horari laboral, que l'horari laboral és per veure pacients i resoldre gestions clíniques, però tot això es fa a costa d'esforç i sacrifici personal.
Ahir, Beta Ràdio, al programa El Dia Mallorca, conversàvem amb l'oncòleg mallorquí Bartomeu Fullana. Com dèiem ara, Bartomeu, m'ho explicaves, que fas feina a l'Institut Català d'Oncologia de Barcelona. Quines tasques realitzes allà? El mateix, quin tipus d'investigacions estàs fent? O quin és el teu dia a dia en aquest espai?
Llavors, jo tinc 4 dies de consultes setmanals i un dia dedicat a no assistència. Llavors, aquest dia de no assistència, és per redactar projectes, interpretar resultats, sol·licitar beques. Llavors, la meva investigació, que ara estic fent la tesi doctoral, és intentar predir millor resposta a tractaments de forma precoç per intentar, no?, evitar toxicitats i tractaments innecessaris. Jo, clar, tinc la sort de tenir bons mentors aquí a l'Institut Català d'Oncologia per poder fer aquests projectes. A part d'aquest projecte, que és una miqueta més translacional vol dir, no?, passar de laboratori a clínica, i de clínica a laboratori. També participa en molta investigació clínica, que se són participar als assajos clínics.
Imaginant que el que dèiem, ara mateix, quan deies, no?, aquest avançar molt, no?, la precocitat per detectar el càncer és la principal línia d'investigació, però si mirant de cara als 5-10 propers anys, en qüestió d'un càncer com el càncer de mama, cap on creus que van les investigacions i quins avanços creus que podrem celebrar més prest que tard, en aquest
Sí.
sentit?
Bueno, jo no... A dir, ara te contestaré de mirar pel futur, però jo mirant el passat, a dir, des que vaig començar a dedicar-se a oncologia, ara, i els tractaments han canviat moltíssim, no? Estem oferint tractaments millors, augmentant més supervivència, una mica més de qualitat de vida, podríem dir, i a futur anirà, no?, a més tractaments dirigits, personalitzats per cada pacient, intentant reduir, no, toxicitats innecessàries. Que això, per fer això necessitem coneixements. I no fem tractaments perquè sí, sinó amb una evidència, però per poder treure tractament a qui no necessita o donar-ne més a qui necessita. Llavors necessitem més evidència. Jo crec que el futur anirà per aquí, a tractaments més personalitzats, més biologia molecular, és a dir, analitzar bé, no, nom, llinatges, tots els detalls de cada tumor i poder fer un tractament dirigit. Anirem de cap aquí. Això a nivell de tractament, a nivell de prevenció, és a dir, el camp de l'oncologia s'hi dedica poca gent, realment, a nivell de prevenció, és més, no? Més a nivell de medicina preventiva, però, òbviament, també és extremadament important una conscienciació poblacional. Jo penso que això s'està fent molt bona feina.
Ho celebrant, per tant, en aquest sentit. Bertón, en el teu cas, per què te vas voler dedicar a l'oncologia?
Bé, jo penso que és una especialitat amb molt de futur, on es pot avançar molt, on pots contribuir, no? Sense deixar, òbviament, de banda aquesta part més humana que té de medicina. Llavors, per mi, no, ajuntant tot el que m'agradava, és per mi és especialitat millor.
Mm-hmm. Com a oncòleg, també sempre hem volgut saber què és el que se sent o quin tipus d'empatia també s'ha de tenir, com se treballa aquest moment, no, de donar la notícia a un pacient que té càncer.
Sí.
Que entenem que és el, tristament, és el vostre dia a dia, com a la vegada també és el vostre dia a dia, trobar-hi solució en aquest sentit. Però com se prepara en aquest moment, com se viu en aquest moment, no? Quan el pacient entra que li has donat la notícia els resultats i són negatius.
Donar bones notícies, donar males notícies, disculpa, és un art, realment. Vull dir, no, jo quan recordo començar la residència i passar-ho malament sense donar-les jo, simplement presenciant com es donava, llavors ja s'ha de prioritzar. Hi ha una part que és evidentment molt humana, però una part que sempre pots controlar on donar una mala notícia, no? Vull dir, molt important, un ambient tranquil, una cosa tan senzilla com estar assegut i no estar dret enmig d'un passadís, no? Un ambient tranquil, confortable, preguntar primer, no? Demanar a aquell pacient o a aquella pacient fins on vol saber. Això és extremadament important. Hi ha gent que ho vol saber tot amb números, percentatges, i altra gent no vol saber res, simplement se vol deixar endur per tu, i és totalment lícit que hi ha l'opció. Llavors és, no? Primer de tot, dir una veritat, sempre mai dir, no? Mai dir una mentida, sempre dir una veritat, i si s'ha de, no, deixar passar silencis, aguantar mirades, aguantar, no? Sí, òbviament, un pacient i una pacient pot plorar, però això és totalment normal i lògic, no? Llavors, com a professional, algun cop sí que s'ha de, no, intentar aguantar, mantenir una actitud professional, però òbviament tampoc som immunes a nivell sentimental. Però sí que, no, aquella empatia sempre és molt, molt necessària.
Entenem també que un cop es dona aquesta mala notícia, no caure per ventura en l'error de ràpidament voler donar falses esperances o voler, no, el que deies tu, no mentir, no? És a dir, una realitat és aquesta i ara anem a treballar amb la solució, però no des d'un principi voler, perquè el mal d'aquella persona, no, que a vegades poden tenir aquesta tendència, no, de voler calmar-la, voler animar-la, però no dir coses que no sabem que passaran, no? És a dir,
no, i a més, no, intentar animar-la tot d'una, després d'una mala notícia, en realitat li estàs fent un no, no li estàs fent ja favor, perquè en realitat tu no li pots negar aquell sofriment, dir que ell, no, que la mala notícia, a mi també em van donar mala notícia, les has de processar, i això, per sort, es processa, i la gran majoria de cops es processa bé. Llavors, simplement acompanyar en aquell moment, i realment és molt agraït, no?, que així com en pròximes visites veus que aquella mala notícia s'ha, s'ha assentat bé, s'ha relativitzat i s'ha continuat avançant.
I de Bartomeu Follana, moltíssimes gràcies per concedir-nos uns minuts, per primer parlar d'aquest programa europeu de recerca en el qual hi formaràs part, i també per parlar-nos d'aquest dia a dia de l'oncologia i donar-nos aquestes bones sensacions de que el Manco, la investigació segueix avançant i bé, i és un bon futur, per tant, el que l'espera. I enhorabona per tota la feina. Bartomeu Follana, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Mallorca, Mallorca en tentació, Mallorca en sentir, Mallorca en diversió, Mallorca en New Life, Mallorca en paradís. Of love.
Tenim mà, tenim sol, carrers plens de maletes, tenim lleus, parets seques i gris amb bicicleta.
Hi ha abocadors il·legals, xalets, rentacars, ànima rural per un esport promocional.
T'he pintat les meves pors. T'he mostrat el paradís. He posat l'ànima i el cos per el teu hotel botí. Si vols t'envís la meva pell.
I ha arribat el moment aquí al Dia Mallorca de saber quines novetats ens arriben des de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà. L'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Anem a parlar del terreno avui, en la novetat de l'Ajuntament de Palma, perquè hi ha un pla de renova que ens interessa i volen saber també tots els detalls, ja que parlàvem amb el coordinador general de l'àrea, Juanjo Lem. Molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Juanjo, conta'ns, quines són les novetats de cara a aquest 2026 i com es preveu millorar una barriada com és el terreno?
Bueno, el terreno és una barriada històrica de Palma i ha tingut deficiències i els veïnats ens pues, han reclamat pues, una sèrie de millores, i per aquest motiu hem iniciat en aquesta barriada el que és un plan renova. Són actuacions, estratègies municipals d'aquest equip de govern i de Panfai Martínez orientades a rehabilitar i millorar barriades de Palma. Hem actuat ja en altres barriades conegudes de Palma, com pot ser Fortí, que pot ser també Pergrau, i ara estem actuant i actuarem també en aquesta barriada emblemàtica com és el terreno.
Hi ha previst algunes vies principals, no sé si és l'Avinguda Joan Miró, que és la més representativa, alguns carrers concrets també, per saber què és el
sí.
que es farà.
Sí, sí, bueno, la inversió global és de 3 milions d'euros, ja hem invertit pràcticament 1 milió d'euros, i el que hem fet ja és millorar la plaça Gomila, recordem com estava el paviment i com estava tota aquesta plaça a nivell també d'accessibilitat, també hem millorat els carrers Cambridge, que connecta el Bas Mediterrani, i també hem actuat pues, en el carrer Joan Miró, l'amigo Joan Miró, i també pues, hem millorat a nivell llumenat, pues, llumenat tota aquesta barriada, pues, canviant els lluminaris que eren de vapor de sodi a LED. També hem actuat al Parc La Quarantena. Recordem que era un parc que, pues, que els veïnats els residents demanaven pues, enllumenat, també demanaven una millora dels, bueno, instal·lant nous jocs infantils i també una millora de tot el que siguem, diguem, de lo que era l'arbolado, no? L'arbolat d'aquest parc tan emblemàtic. I ara mateix estem actuant també i millorant el que és el carrer Xagodolça, que també és un carrer que també, com no sé si ja ho sabeu, era un carrer també amb poca llum, amb aceres molt estretes, i també pues, se fa una millora d'aquest carrer. Això és el que ara mateix està fet i en obra. I previst, pues, tenim previst inversió en els pròxims any, dos anys, que és entorn a 2 milions d'euros, que és per millorar el carrer Polvorí, el carrer Robagreves i el carrer Pedrera. També 3 carrers pues, que són importants i que també presenten actualment un estat de desempedrat, d'espaviment pues, deficient.
I ja per acabar, quin barri creu que serà o que ha de ser un com el terreno? En què creu que s'ha de convertir?
Bueno, crec que ha de ser un barri que ha de ser molt accessible, que les aceres han de ser amples, que ha de tenir bona llum, que les, el que són els parques i les zones verdes també han d'estar en condicions, i és una mica que pretendem millorar un parc a través de les seves, a través de la millora de les seves infraestructures, tant a nivell de lo que se vol com també a nivell de lo que no se vol, que també col·laborem, com no pot ser d'altra manera, amb Emaia.
Què he de dir, per tant, aquestes són les previsions de cara a la feina que es farà en el pla Renove de la barriada del Terreny, on hem parlat des de la regidoria d'infraestructures, accessibilitat i polígons industrials amb el seu coordinador general de l'àrea, en Juanjo León. Juanjo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres i com vulgueu aquí estic,
eh? I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és història.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
Gol, 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 gol.
Des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Sassuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la secció d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc. IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio. El dia Mallorca amb Joan Ferrés. Radiografia mallorquina.
Tornant de la pausa publicitària aquí al dia Mallorca, toca avui la nostra radiografia mallorquina especial perquè han de fer el seguiment del viatge de dos mallorquins en furgoneta voltant a Europa. Pots estar segur que se perdran, canten d'Editor Dines. No sé si s'han perdut massa, però a veure, hem de comprovar per què han demanat en Toni Rabassó i en Andreu Canyelles. Amem per bon pare. En Toni, Andreu, com estàu?
Bon dia, bon Rebre. Dia.
Bon dia, bon dia. Amem, per bon sou ara mateix?
Idò, ara mateix mos trobam a Skopje, a Macedònia del Nord.
Ostres, sempre una de les capitals que més m'ha costat memoritzar, però una vegada te queden, Skopje, efectivament.
Sí, sí, és veritat que molta gent se la sap de memòria aquí.
Veus? Perquè és de les punyeteres. Feis bona veu, vos he de dir, qualque constipat, qualque mal... No, bé, Andreu, tu estàs bé?
No, tot bé, el que aquí comença a fer un fred de mil dimonis, a repre.
Això anava a dir.
Que en una hora fa fred, és mentida, fa fred a Macedònia.
Clar, clar, clar. És per què l'apuntam, com un país
de fred. Si fos mil dimonis seria calor.
Però
i de mil... Què he dit?
De mil pingüins.
De mil ossos polars.
Vinga, perfecte. Perfecte, ja començam amb el debat. Mem, he pensat una cosa, Lots. Crec que m'ho acceptareu. Fins ara havíem fet una secció, sí, que molt bé, però... Ara hem de fer una secció radiofònica com toca. I com que vosaltres anireu visitant països, i mos contau els països que heu visitat, crec que l'oient mereix que, com a cada introducció de cada país que visitem, que mos expliqueu, diguem, li hem de posar himne oficial, per situar-me. Vos sembla...
Molt va bé.
Vinga.
Això m'ho has de compensar un pis que m'ho has tingut poc temps.
Efectivament, és un petit regal que vos faig, com els xequis, les queixes i protestes que hi va haver la setmana passada, que van ser insistents. Mem... Començant per Hongria, perquè, clar, unes moltes reclamacions que se m'ha fet a mi aquests dies previs és que poc temps i que no se van mencionar del tot, se n'han anat totes i els països que havien de mencionar. Per tant, molt sé bé que Hongria l'havíeu abandonat fa un dies, però hi tornam. Com hi tornam? Escoltau, mem, que trobau a través de l'himne d'Hongria. Què vos sembla, Toni Andreu? Sé que no és com sou agrada, però què tal? Vos ha agradat?
Pues sí, té una retirada a Noblevet de Lluc.
Ah, et vera. Andreu, t'ha agradat a tu?
No, mem, jo el que m'apareix és que te dorm. O sigui, tu ja sents això i te fa ganes anar a dormir, no hi ha ritme.
Però perquè no deu ser l'estribillo, això.
Albert, que va tenir, sí. La tornada és més, crec que és més potent. Crec que hi ha entre els instruments i entre la bateria, també.
Claro.
A veure si després serà un hit del verano.
No ho sé, per ara no. Però bé, vinga, mem, anem per Hongria. Qui comença? Què m'expliqueu d'Hongria que mos va quedar pendent?
Bueno, Hongria, de fet, vàrem anar a Hongria venint de Bratislava, d'acord? D'Eslovàquia. I vàrem travessar, vàrem estar, i com que Budapest, que la capital està en el centre, vàrem anar ràpid, d'acord? I Hongria no mos vàrem veure de Budapest, perquè sí que és veritat que a Budapest hi ha moltes coses per veure, d'acord? De fet, hi ha com un Gincana, d'acord? Que ho va fer un arquitecte, o no sé qui era, que va posar figures de ferro dispersades, està ben dit, dispersades.
Sí, tantes.
Per tota la ciutat, i tu els has d'anar trobant. I, clar, això em va agradar molt.
Clar,
per exemple,
clar.
Hi ha en Dràcula, hi ha una rana o un granot, i has d'anar cercant aquestes coses. I així ja és una manera de fer turisme.
Per tant, una manera també de competir, que tal i gran en Rebessó, també, de jugar.
Oh. Correcte. Jugar, ja va bé.
I ja va anar bé. Per tant, això, una recomanació que feis, no? És a dir, jugar, descobrir, sí, aquestes, anar trobant, perquè supos que ja vas recorrent a la ciutat i vas fent turisme, en definitiva, no?
Correcte. També he de dir que teníem un convidat en aquest viatge que va venir, va començar a Budapest, a Hongria.
Que era en Parísio. Parísio Productions, exacte.
Havia d'estar només a Budapest i va venir fins a Sofia, o sigui que li va agradar el viatge.
Andreu, un Parísio cos, fins i tot, no? També? O sigui, que us va visitar i caminava cos.
O sigui, en Parísio ja va venir dient que li feia mal al peu perquè havia anat a córrer per muntanya, per Sineu, i que no havien de caminar massa. No, idò, varen fer 30.000 passes diaris cada dia. O sigui, nosaltres, la nostra rehabilitació per ell va ser caminar. Tu vas al metge i te diu al metge, has de caminar o no?
Clar.
I au, vinga, idò. I vàrem descobrir una nova mobilitat, que és anar amb patinet per la ciutat. O sigui, per això hi ha tres pillos, per a mig de Budapest, però hem trobat una nova manera de circular. Perquè ni taxi, ni bus, ni metro, no. Anàvem amb patinet per tot, i és una manera de desplaçar-te ràpid, barata, i a la vegada veus coses mentre vas damunt el patinet. Ara, a Budapest i aquests països no és que condueixin de la millor manera.
No.
Te poden atropellar, és una cosa que també va amb el patinet, però bueno, està bé.
Però bé, és veritat que vosaltres dos caminau molt. Això sí que haureu notat, que clar, que són 30.000 passes, més o menys, que vareu fer aquell dia.
Sí. En París ja mos va sortir això, 30.000, 20 i pico mil, o sigui, cada dia estem caminant nosaltres, però és que fèiem un ridícul fent vídeos i això. Però, clar, com deia, que també caminant molt per anar a veure de banda les coses i no agafam quasi mai bus ni res.
No, i taxi manco. O sigui, sé que no vosaltres, com a Team Rata, no...
taxi, ni morant tomato taxi.
Ni l'heu vist directament. Ja no, quan vols veu, se'n va.
No.
Taxi. Mem, vinga, seguim el recorregut. M'heu dit que aquest himne d'Hongria una mica massa calmat, en reversó de que li recorden el Blavet de Lluc. Ara anem a seguir la vostra ruta, passant per Romania, i així sona el seu himne.
Veia.
Mm. Més animat el Manco, no, Rabassó, què és?
Aquest és més animat. Aquest ja me recorda més un templari i aquestes
exacte.
Coses.
Convida a anar a la batalla una mica aquest ja. Aquest
correcte.
Ja
convida a anar a
la
batalla.
Sí, aquest sabia que vos agradaria més. Vam, Romania, què me destacau d'aquest país?
Bueno, idò, bueno, jo t'ho fill la part geogràfica i després n'endreu les anècdotes.
Exacte, bé, que ben repartit.
Ho poden fer així. I d'home, a Romania vàrem estar bastant de temps, perquè com sabeu, la capital de Romania és Bucarest, mm-hmm. i venien de Budapest, que són 10 hores de camí. I varen dir, hem de fer un impàs, un meeting point a la meitat, perquè no aguantarem tant. I, clar, com tots sabeu, a Romania hi ha Transilvània, que és una zona molt grossa d'aquest país, i mos vàrem aturar a un poble que es diu Sibiu, vale, que està ben enmig de Transilvània, entre les muntanyes i això. Van comprar un equipassadall per si de cas, si hi havia en Dràcula, i allà van quedar un dia a dormir a un hotel. Tot això amb en Paricio, que quedi clar, mm-hmm. perquè no se'n va anar.
Ell seguia amb altres. Per tant, armats amb els ais, no fos cosa, i Andreu, que mort destaques tu, Andreu?
No, nosaltres vam anar a un mercat nadalenc, que clar, nosaltres tenim una visió de Romania molt diferent de la que vàrem veure. Nosaltres, és que clar, no ho puc descriure a la ràdio, perquè m'arrenyareu, però tenim una altra visió de Romania. I així com vàrem arribar en aquest mercadet, clar, tot llums, gent amb casetes que venien coses, i en París i jo vàrem anar a patinar, que no havia patinat en la meva vida sobre gel, i demà hi fotre tres esclats, i després d'això vàrem decidir sortir de festa. No sé si se passa bona opció, però bueno, el dia següent jo tenia una ressaca de mil dimonis. O sigui, jo, l'alcohol que mos varen donar a Romania, no li dic a tothom que no el provi. Però mos varen donar que és com un licor que pareixia tequila, però no sé si era tequila.
No és que li diuen palinca, o no? Pot sona.
És que no sé què era, però és que... Repre, no ho tornaré a veure a la meva vida. Vaig guardar la botella perquè vaig dir això ja ho he de guardar perquè m'ha pegat un mal de panxo de matí següent, que impressionant.
Com veus, oients de Beta Ràdio, aquesta ràdio pública, el que expliquen Andreu serveix molt bé per confirmar que no... I seguir recomanant que no s'ha de beure alcohol i que s'ha de fer un consum responsable, per tant, exemples com els d'Andreu molt serveixen per mantenir aquest missatge com dèiem, com ràdio pública que som. Anem a seguir en aquest viatge. Érem a Romania. Anem a veure què tal sona l'himne de Bulgària. Què vols sembla? Aquí he de dir que crec que estareu d'acord amb jo, perquè aquí jo ja m'hi veig més la típica imatge de jugadors de selecció Bulgària, manes cor, abans de començar
correcte.
El partit.
Ah, sí? Jo t'anava a dir Jocs Olímpics.
Veus? Els Jocs Olímpics.
Quan guanyen una medalla.
Sí.
Pugen, no,
exacte. O sigui, pega més, eh? També heu visualitzat el mateix que jo,
eh? Estic connectat, repre.
Molt bé, així m'agrada. Així m'agrada. Man, Bulgària, què hem de destacar?
D'acord, a Bulgària vam arribar i just passar la frontera mos vam ficar dins la Bulgària profunda.
Uep.
És a dir, dins la Maria de la Salut de Bulgària. D'acord? Perquè mos entenguin. Vam anar a dinar a un restaurant de jo dic això, no sé si és un restaurant o un tanatori, m'entén? Perquè no se sabia que era un restaurant. Però hi vam anar, vam entrar i contra tot pronòstic i letres d'entrevista, va ser molt bo.
I un preu raonable, no?
I barato, bo i barato. Això està, jo vaig repetir tot, com a la paella de Petra.
Per tant, curiosament, és a dir, recomanació de la gastronomia de Bulgària, perquè molt d'ells, no?
Correcte, sí.
Molt bé.
Sí que és vera que no sabíem què demanàvem, eh?
Ja.
I com xampinyons, i devia ser algo típic, perquè com que ho havíem de traduir amb Google Lens i aquestes coses, mos varen liar un poc, però va ser bo. Clar, si tenim el que vaig menjar, no me'n record.
Ja, perquè, Andreu, deveu jugar en això moltes vegades, no? Una carta d'un bar o un restaurant, no enteneu el que diuen, i men que passa, demanam a la zona més barat, el preu més barat, i men que passa, no?
Exacte, no, normalment el que intentem fer és traductor, però és que a vegades el traductor ni tradueix bé, yeah. De lo raro que és la lletra. i ja has jugat pito pito gorgorito i te toca bé, i si no te toca bé, pues tu menges igual, però tinc rata, s'ho menja tot.
Clar.
No se m'agasta res aquí, eh?
No, se fica...
I de Bulgària t'he de destacar una cosa, i són les carreteres.
Ah, what?
Te fan pagar per entrar a Bulgària una vinyeta, que se diu com una, no sé, com un pago per poder anar per les autopistes, i jo no sé quines autopistes veuen allà. Clots per tot, obres per tot. Jo crec que varen voler fer aquestes obres fa 50 anys i les han deixat igual. Han deixat iconos allà posats i ja està. Però les carreteres, horribles, eh? Em pareix això de vora jo i flipava. A les carreteres, uns arcens amb un clot que dius i queda la bandiesa allà si pegues a la roda. Total.
Per tant, bon menjar, males carreteres. Seria una mica resum de Bulgària, no?
Obres per tot.
I obres per tot.
Sofia també... Obres per tot. És que tots els països que hem anat, ha hagut obres, no sé què passa, han posat d'acord.
Però, Andreu, pel que dius... Pel que dius, Sofia, si té d'una cosa fama, és que és de les ciutats més lletges d'Europa. Per tant, si li afegeixes obres, devia ser un recorregut interessant, com a mínim.
Bueno, sí, no érem tots, que digués som.
Ja. Sí. Mem, seguim amb aquesta màgia de descobriment dels himnes que mos brinden els nostres estimats Andreu i Toni amb aquest viatge quilòmetre zero. Érem a Bulgària, ara, a través del seu himne, mon anam a Grècia. Com veus, no baixam. Ara ja estem a dalt. Seguim a dalt. Molta èpica.
Sí.
Vull dir, molta emoció. Comencen a caure les primeres llàgrimes. Duim una bona... Sí. No, estem a dalt. Estem a dalt.
És un himne que també t'he de dir que pareix que van de guais, eh? Van de grandesa.
Sí, és vera. Ara t'entenc el que dius, és vera. Com a, hi ha un excés d'intensitat pentura de veus com a de massa imperial, tot plegat. És vera. Però bé, deix-me voltar si són o no són guais, els grecs i les gregues. Toni, començant per tu, Grècia, què destacam?
Grècia, hem de començar amb l'itinerari que van a fer, perquè Grècia hem estat a tres ciutats de Grècia, d'acord?
Uh-huh.
I una, la primera va ser Tessalònica, després molt vàrem anar cap a Atenes i després vàrem anar cap a Ioannina, d'acord? Aquestes tres ciutats importants de Grècia. Tessalònica, mira, començaré de pitjor a millor.
Vinga.
I seria de pitjor Atenes, contra tot pronòstic, no va ser res de l'altre món. Molt gros, això sí. Després mos quedaríem en Tessalònica i la més bona, Ioannina. Que no se'n salva aquest de les tres. Baix el meu punt de vista, això que quedi clar, és la meva opinió. Perquè Grècia, en general, molt de tràfic, molta pobresa, molt abandonament, sobretot a Atenes, d'això. I jo crec que Atenes viu per l'Acròpolis i t'ho he de comptar.
L'Acròpolis entenc que bé, supos que molta gent, no?
L'Acròpolis és una gentada de por, 30 euros per persona que se deuen forrar.
I qualsevol cosa que consumiu allà molt cara, també, crec, allà dalt.
Sí, s'aprofiten.
Era fort, 5,50 un aigua.
Què deies, Andreu?
No, això, que 5,50 un aigua.
Uf, ja, sí. Allà és clar, estàs allà...
Almenys de pa en terra.
Allà no, i no tingueu un altre remei. M'agrada, per cert, Rebessó, que faci aquest recordatori que ha dit, et sa meva opinió, perquè me serveix per cada tant, no oblidar-me que aquí nosaltres no vols fer responsables de les opinions dels nostres convidats.
Correcte.
I molt lliure de qualque manera. Andreu, tu què destaques de Grècia?
No, jo destacaria el mateix, que jo m'ha decepcionat molt. Jo pensava que Grècia seria tot lo guai, i tu vas a veure, per exemple, un Panteó i això, i són ruïnes que són pedres, tu veus pedres. I per veure pedres te'n pots anar a veure parets aquí a Mallorca. Que sí, que tenen molta història, tens raó, però és que te'n te ferren 30 euros per pujar allà dalt, i tampoc és que vegis molta cosa. El teatre romà sí que m'agrada, i després jo te xerraré d'un futbol, perquè vam anar a veure un partit de futbol.
Quin va ser?
Vam anar a veure l'Olimpiakos i l'altre equip no sé qui és. Era molt raro.
Atromitos.
No sé ni què vaig anar a veure, repre, però bueno, nosaltres vam anar allà.
I l'ambient, què tal?
Estan zumbats, o sigui, estan locos. Nins de 6 i 7 anys fent a la grada contrari coses que no puc descriure, perquè ja m'arrenyera un màxim, i gent fumant a l'estadi, però com si s'acabés el món. I això, clar, Espanya se va llevar ja fa anys, i ets super, se m'ho feia super raro que gent de vora jo estigués fumant.
Clar, no.
És
molt desagradable.
És un altre món. O sigui, s'han quedat en uns anys 80-90, no sé com dir-ho.
Idò, mira, amb això anem per davant dels grets. Manco aquí ja no se fuma.
Aquí guanyem,
I vull pensar que els nins no insulten el camp de futbol. Manco,
no, no,
que ningú
insulta.
Per això, per això. Vinga, monant de Grècia, atenció a Albània. Què tal aquest d'Albània? Vos agrada, si no?
M'ha agradat.
Sí?
Està bé.
Està bé, està bé.
Anem millor, anem millorant.
Anem millor, anem millor. Vinga, men, tenim...
Està que més m'ha agradat.
Tenim pocs minuts, igualment me criticareu que vos heu necessitat més minuts, però podem aprofitar Albània, que destacau, Toni i Andreu.
Bueno, jo ara farem millor. D'Albània només vàrem anar a Tirana, que la capital, mos va ploure tots els dies que vàrem a allà. No tens el mateix punt de vista quan plou i quan fa sol.
Cert,
però bueno... dins tot el que hi ha barato, menjar barato, i no trobàvem molt el i vam haver de cercar perquè no volen targeta aquí, volen caixa per tot, i això en línia general va ser això el resum.
Andreu, tu què destaques?
Sí, faré via, destacaré que el peluquers només valen 6 euros, ja està.
Vinga, cadascú, que informació pràctica per cada país, així m'agrada. Tenim temps, ara, m'adeu que ara sou a Macedònia, no?
Sí.
Exacte.
Vinga, doncs, men, que vos sembla, himne de Macedònia. Vos ha anat perfecte, perquè aquí ja és un himne per celebrar la victòria. Com veus, ha començat la batalla. Sí, 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 i ara ja aquí...
Hi ha una trompeta que m'ha encantat.
Veus, sí, sí, aquest ja és l'alegria, aquí és un himne que mos agrada. Què destacant de Macedònia per acabar, Lots, Toni?
Sí, Macedònia és molt diferent, Skopje, que la capital, de tot la resta del país de Macedònia, perquè Skopje és molt ric i molt estat, moltes coses, després te'n vas en els pobles i hi ha bastanta pobresa, entre comilles, molt barat el menjar, i també mos ha plogut.
Idò, seguim amb el mateix guió, si m'agrada, no hem de perdre les tradicions de pluja. Andreu, tu què destaques?
D'aquí destaco un fred i que el centre de Skopje pareix Disneyland París. Perquè trobes estàtues per tot. Per amagar dos bens negres, com que aquí no volen targeta i volen dos bens negres, se van fer estàtues per blanquejar dos bens.
Mira, a vos... lliçons d'història, també, d'Andreu, que mos donen... Pinzellades d'història que l'Andreu mos dona, també, cada tant.
No només xar del col, no, només xar de coses tècniques.
Factors, com diu en Toni. Lots, moltíssimes gràcies. Quin és el següent país que vos espera, ara?
Idò, ara
Kosovo.
Cap a Kosovo, després perfecte. Montenegro, i després Bòsnia, tots aquests països.
Si vols semblar, heu pensat en tornar el dia de la vostra arribada a Pollença, direm al DJ que prepari la vostra rebuda, que posi aquests himnes, també. Que hem sonat.
Un remit, però.
Exacte, un remit.
Que faci un mig lligar. De tots.
Molt bé, perfecte. Alots, gràcies, com sempre, no passeu fred, i serà la setmana que ve, d'acord?
Perfecte. Molt bé, repre.
Gràcies,
moltes gràcies per tot. Una abraçada i fer bonda.
Sí, no ho dubtis. Adéu.
Adiós.
Adéu.
Una breu pausa publicitària i tornem aquí amb el nostre estimat Xavi Oliver.
En producte local, quilòmetre zero.
IB3 Ràdio és diversió.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de
quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Amb aquesta sintonia ja sabeu el que toca el nostre estimat Xavi Oliver. Xavi, què tal, com estàs?
Joan Ferrés, bon dia.
Gràcies per tornar aquí al Dia de Mallorca. Han de viatjar a nou territori a través de la llengua i per tant que mos toca.
Avui mos endinsam en un dels llocs més remots i diversos del planeta, Monanama...
Papua Nova Guinea, una illa plena de selva, de rius immensos i pobles que viuen com fa centenars d'anys, cadascun. Lo interessant és que amb una llengua diferent, i entre totes elles n'hi ha una que destaca per ser la més curta, simple i fins i tot la més sorprenent. Saps on viene el jam, avui?
Gràcies per ensenyar-me abans, perquè, atenció, sí, m'ha quedat molt atenció aquest nom, a la llengua rotocas.
I saps quantes lletres té el seu alfabet?
Mira, no t'ho sabria dir.
En té 12. Els nostres català en té 26, figura't. Papua Nova Guinea és un dels països lingüísticament més diversos del món, amb només 8 milions d'habitants, i conviuen més de 800 llengües dividides en 12 famílies lingüístiques. És un autèntic univers cultural comprimit en una sola illa. La major part de la població viu a zones rurals, petites comunitats i aldees envoltades de jungla. I la societat es basa en la família extensa, la tribu, l'intercanvi comunitari i un profund respecte per la terra i la natura. És un país amb poca urbanització, amb carreteres limitades, zones completament aïllades. Això explica, clar, que per què tantes llengües han pogut sobreviure sense mesclar-se. Els rotocas viuen a la illa de Bougainville, al sud-est del país. Com dius francès, Joan?
Bougainville, no? Deu ser Bougainville. Com sa Bougainville, no he pensat que deu ser com sa planta, no he imaginat.
Tal vegada ve d'allà. Bougainville, al sud-est del país, a una illa de l'oceà Pacífic que geogràficament pertany a l'arxipèlag de les illes Salomó. La seva extensió terrestre és d'aproximadament 9.300 quilòmetres quadrats. Es calcula que hi viuen al voltant de 300.000 persones. La major part de la població viu en zones rurals i pobles petits, no a grans ciutats. Bougainville té una història humana profunda. Se sap que ha estat habitada des de fa el manco 29.000 anys. El nom li ve del navegant francès Louis Antoine de Bougainville. Joan, a proves?
Louis Antoine, no? Louis Antoine de Bougainville, sí.
Magre, que francès, sí. Que va arribar a l'illa l'any 1768. A l'època colonial va passar per mans alemanyes, australianes, i durant la Segona Guerra Mundial va estar implicada en el conflicte del Pacífic. I, bueno, em poden destacar tantes i tantes coses. Ja sabeu que el tema que mos ocupa és la llengua, però també n'hi ha una que m'ha cridat molt l'atenció. Tenen els cants tribals...
I els balls tribals, també, sí, sí, m'agraden.
I d'algunes tribus que habiten aquestes contrades tenen un dels cants tribals més meravellosos del món. De fet, n'hi ha un, que el sentireu, que se va fer virar a les xarxes l'any passat. Sona així. Dibaia, dibaia, curai qui té, dibaia, oh, abai, oi, andam, abai, què t'ha semblat?
Preciós, 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 sí, sí, sí.
Evidentment l'ha musicat, però el vídeo aquell surt a... No sé si els t'ha aparegut mai.
No ven escap, ara.
Esteu algoritme, no te l'ha volgut mostrar.
No.
Surt a un pare que du un fill en braços i canten aquesta cançó.
Ostres.
I és un vídeo meravellós, és a dir, si teniu l'oportunitat de cercar-lo, posau rocotes, imagino que amb aquesta cerca pot sortirà. I és que el rotocas és famós per una raó espectacular, i és que, com dèiem abans, té l'alfabet més curt del món. Només té 12 lletres. I també té un dels inventaris de sons més simples del planeta. Són 5 vocals i 7 consonants. És a dir, no hi ha sons complicats, no hi ha consonants dobles, no hi ha grups difícils. És com si qualcú hagués dissenyat una llengua minimalista i perfecta. Molt fàcil de dir. Curiositats. No té consonants fricatives, com la F, la S, la J o la X. No té consonants difícils per a europeus. Totes les síl·labes són fàcils. I és tan neta que quan la sentim xerrar és gairebé rodona. És una llengua ideal per aprendre-la ràpid, simple, musical i sense irregularitats. I bona, paraules. Xerrant també de paraules. Et te lo dico en faccia, so che penso di te. Molt bé, men paraules. Després, tal vegada, Joan, si tenim temps, te faré un petit test, així que has d'estar al tanto.
Vinga, estaré concentrat.
Aro, vol dir aigo. Casi, vol dir bo. Poe, menjar, cocoro, dormir, vira, venir, tot a parlar.
Sembla quasi d'un videojoc, no, aquest idioma?
Exacte, sí, men, prova a fer una oració en tot això.
No, clar, vull dir, si vull dir que anava a dir, vaig a dormir, menjar, aigo, cocoro, poe, aro.
Exacte. Cocoro puede aro. Mm-hmm. Molt bé, exacte, sí. Sembla un idioma inventat per un videojoc minimalista, fàcil. Per aprendre el es bo de fer, no està ni tan complicat. De fet, hi ha gent que diu que se pot aprendre en un mes.
I de tot el teu currículum, Xavi, podis posar ja que saps una mica de rotoca, no?
No,
de
encara
rocota,
no.
Rocota, però... rocota, ho he de dir bé.
Sí, jo també m'he confós, no passa res. No, però, bueno, podríem aprendre tal vegada si amb el Duolingo o qualsevol altra eina, tal vegada trobarien. Malgrat la simplicitat lingüística del rotocas, la seva cultura és profunda i complexa. A Bougainville, les comunitats funcionen amb valors com la reciprocitat, el respecte cap a la gent gran, la cooperació agrícola, la terra és comunitària, i les decisions importants s'aprenen en el Consell Tribal. El rotoca es transmet oralment, de pares a fills, i tot i que l'anglès es presenta a l'educació, la llengua pròpia continua sent el cor de la identitat, i això ho tenen claríssim. És un país on moltes llengües desapareixen per expressió externa, però el rotoca aguanta sorprenentment i fort, gràcies a la cohesió social i l'aïllament geogràfic. Molt bé, ha arribat el moment en què més li agraden en Jaume. A Jaume Noguera, Joan Ferrés, no sé.
Sé per on vas.
Sí, la llegenda. La llegenda, clar, quan xerram de llengües tribals, de tribus, o bé, qualsevol llengua que se parli a un territori on no hi ha un esperit materialista molt consolidat, són llegendes que criden molta atenció. Avui vos explicam una de molt coneguda que explica l'origen del curoca, és a dir, que és l'ocell sagrat. Diu la tradició rotocas que fa molts anys un jove caçador anomenat Raveta es va perdre a la selva. Havia sortit el sol, ell anava massa confiat, i quan el sol va començar a baixar se'n va adonar que no reconeixia cap camí. I com més caminava, més espessa se tornava a la jungla i més gran se feia la por. Després de dos dies sense trobar la sortida, cansat i amb fam, Raveta va seure a terra, convençut que no sobreviuria. Es hi havia assumit la seva mort. Va ser aleshores quan va sentir un cant suau, com un xiulet dolç. Va aixecar el cap i va veure un petit ocell negre. Era el curoca, que el mirava fixament. Sense saber per què, Raveta el va seguir, i l'ocell avançava botets curts, esperant-lo sempre. Primer, el va dur fins a un rierol d'aigua fresca. Després, a un arbre fruiter. I quan el jove ja tenia forces, el curoca va agafar altura i va començar a guiar-lo a través de la selva, obrint camins que ell mai no hauria trobat. Després de caminar i hores, Raveta va reconèixer finalment el fum de les fogueres del seu poble. Quan va arribar, va explicar als avis del poble què havia passat. Aleshores, tot varen fer que sí amb el cap i li varen dir: has tingut sort, fill. No era un ocell qualsevol, era curoca, l'esperit que protegeix la selva i els que la respecten. I des d'aquell dia, els rotocas conten aquesta llegenda per recordar que la selva té ulls i memòria. Si la tractes amb respecte, sempre te mostrarà el camí a tornar a casa. Into the line of a dark black night. Bueno, idò, què t'ha semblat aquest ocellet?
Una gran rondalla, podríem dir, sí, com una rondalla, sí, no? Les històries aquestes, les llegendes són rondalles, i segur que les rondalles que contam aquí impressionarien a la cultura curoca, però preciosa, preciosa. Mm-hmm.
Molt bé, idò, ha arribat el moment ja d'agafar l'avió, pujar-mos-hi i tornar a l'estudiu. Avui amb en Joan de copilot hem viatjat fins a Papua Nova Guinea i hem descobert una de les llengües més sorprenents del món, el rotocas. És un idioma minimalista, clar i musical, que amb només 12 lletres al seu abecedari poden dir moltes coses, però té una identitat enorme darrere, una llengua que en dedica és fàcil d'aprendre.
I en dedica envi també aquesta cultura de protecció, no només de llengües, sinó la selva, també tot l'entorn s'ha de protegir.
Exactament, hem après que la simplicitat porta també bellesa i que una llengua petita pot explicar històries molt profundes. El rotocas mos recorda que de vegades no calen moltes paraules per dir coses importants. Jo li he dit, jo li vaig dir, i ella mai va voler venir. I ara junt el riu s'hi vessen, es transformen en pantà. I quan ve l'època de pluges ja no s'hi pot arribar. I ella no hi va voler anar. Va, Joan Ferrés, m'ho heu tenint temps per fer un test ràpidament si has estat bon alumne. A mem, ara què vol dir? Vol dir estima, casa o aigo?
Aigo, perquè me'n record. Les restes no les miraré la solució que tenc aquí. Vinga, mem.
Quasi vol dir bo, gairebé, beguda refrescant.
Bo.
Molt bé. Pue, estufa, menjar o llàgrima?
Menjar.
Sí. Cocoro vol dir abraçada, dormir o cant?
Dormir.
Va, Joan, estàs mirant el
guió. No, mira, mira. Va, Xavi, confirma que tinc la mà posada.
No, ja ho veig, ja ho veig. Vira vol dir canviar el rumb, guaitar, venir.
Venir.
Molt bé. I tota vol dir comunitat, taula, parlar.
Comunitat.
No, molt bé, bé, no, ha estat un nou.
Bé,
vuit i mig.
No pots en aquesta vida.
Exactament, Joan Ferrés.
No, Xavi, moltíssimes gràcies per aquest viatge, per aquestes llegendes que mos emocionen, per aquestes músiques i per això. La setmana que ve ja saps de què parlarem.
No, encara no
i
sé.
I sobretot quin idioma parlarem.
No sé, tant en tant, a Joan, en Joan li envio un WhatsApp. Sí, setmana, Joan, on podem viatjar aquesta setmana? La setmana passada em va dir Kuala Lumpur.
I va quadrar, no?
Va quadrar, perquè jo pensava que la setmana en què en Jaume Noguera era de vacances, era l'anterior, i vaig fer Kuala Lumpur, pensava que eres tu. Però bona, no hi eres.
M'ha encantat, Papua Nova Guinea, igualment.
On t'he de viatjar la setmana que ve?
Deixa'm-ho pensar, hem de pegar soltes temps. Jo crec que o Llatinoamèrica, o fins i tot Amèrica del Nord, o Alaska, m'han queixat per allà.
Alaska, ja volem fer Alaska, però podem fer, n'hi ha més.
I bé, per tot el continent americà, que és ampli. Xavi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per ser tan bon copilot com sempre.
Amb System Moonshine, aquesta meravellosa música que ens tria en Xavi, deim adéu, vos desitjam un molt bon cap de setmana. El dia Mallorca tornarà dilluns, esperant que hagueu passat una gran setmana, esperant també que aprofiteu aquest divendres i esperam que seguiu escoltant IBT Ràdio perquè arriben els companys del butlletí informatiu i els esports. Així que bon cap de setmana, gaudiu d'aquest divendres. Fins dilluns.